Jordan.
Fins la propera.
Pau i serenitat.
Això mateix, adéu-siau. Adéu. I quan són les 9, ara mateix última hora informativa, després el comentari de Josep Maria Balcells, i després ens visitarà Alexis Bueno, un jesuïta que des de Catalunya ha estat nomenat procurador de la Companyia de Jesús per una propera trobada internacional. Això i la secció de cinema i televisió fins a les 10.
Són les 9 del matí.
Hola, molt bon dia. El conseller d'Economia, Andreu Mas-Colell, revela que el govern està aplicant actualment un tancament de caixes transitori. El president de la Generalitat, Artur Mas, ha demanat disculpes als funcionaris i ha admès l'error que ha comès el seu govern al descomptar l'IRPF de la paga extra de Nadal en la nòmina del mes de desembre. Els afectats pels problemes de liquiditat de la secció de crèdit de la cooperativa agrícola de l'Aldea, el Baix Ebre, ja poden retirar els seus diners. El nombre d'emigrants espanyols a Alemanya augmenta un 49% en el primer semestre del 2011. Les persones provinents de l'estat espanyol augmenten un 49%. En total han estat 67.000 els estrangers que s'han traslladat a viure a Alemanya durant aquest període. I en esports, el Barça s'ha classificat per als vuitens de final de la Copa del Rei després de pallissar l'Hospi. Ramon Castellola, molt bon dia.
Molt bon dia. Els blaugranes van guanyar per 9-0 a l'Hospitalet. Per cert, que d'aquí una hora a les 10 es farà el sorteig pur a la seu de la Federació Espanyola de Futbol, a les Rozas, a Madrid, on quedaran definits els emparellaments de vuitens. La mala notícia del partit d'ahir la deixa el trencament que es va fer Andrés Iniesta. El manxec estarà 15 dies de baixa per, com dèiem, un trencament fibril·lar al bíceps femoral de la cama esquerra. El president del Barça, Sandro Rosell, va fer una compareixença on va assegurar, en broma, que demanaria als Reis d'Orient la renovació de Pep Guardiola. Rosell no va voler opinar sobre el possible interès per Neymar i va explicar que havien millorat les relacions institucionals amb el Madrid. I acabem amb handbol, perquè el Barça Interesport va guanyar ahir la Copa Asobal contra la de Mar de Lleó per 27-28. Els blaugranes van imposar tot i la pressió ambiental que suposava jugar a pista del rival. El porter Saric va ser decisiu en aturar un llançament que d'haver entrat hagués suposat l'empat.
Gràcies, Ramon. Fins aquí les notícies. Tornem amb més informació a les 10.
En primera persona, una reflexió sobre l'actualitat del dia.
Quan passen 3 minuts de les 9, el comentari de l'actualitat ens el fa avui el periodista i exdiputat Josep Maria Balcells. Senyor Balcells, bon dia, endavant.
Bon dia. Vigílies de Nadal, dies de misteri. Per als creients, dies per celebrar que el diví i l'humà no són incompatibles. Setmana on es barregen a casa nostra desitjos de felicitat, il·lusions i esperances que sovint contrasten amb la crua realitat del dia a dia. Quants somnis es deurien esvair ahir mateix després de comprovar que els números que s'havien jugat a la loteria no coincidien en cap dels que cantaven els nens de Sant Ildefons. En acabar la jornada, molts, però no pas tots, podíem recórrer a la dita popular «Tenim salut i feina», afegint «No és aquesta la millor loteria?». Deia que molts ens podíem acontentar així, però no pas tots. Són massa els que avui no tenen feina i són molts els que avui estan malalts. I aquest any no tenir ni salut ni feina resulta més feixuc que abans. Aquesta mateixa setmana s'ha anunciat la intenció del govern de posar una taxa d'un euro per cada recepta farmacèutica. El govern ho ha volgut vestir de forma maldestra amb l'excusa de moderar els hàbits de consum de fàrmacs, com si anar a la farmàcia fos un vici o una mena d'addicció per la majoria dels pacients, quan de fet s'hi va per recomanació del metge amb una recepta degudament validada pel professional de la salut. Al costat del copagament sanitari s'han anunciat altres mesures. La pujada del transport públic, per exemple, un 12% la té de 10. Res a veure amb l'increment del cost de la vida. Però la clatellada més forta a les vigílies de Nadal ha estat pels funcionaris públics. En una operació feta, com es diu en l'argot polític, amb nocturnitat i traïdoria, es descompta als treballadors de la funció pública l'IRPF d'una paga que encara no s'ha fet efectiva, cosa que els sindicats consideren del tot il·legal i que volen denunciar davant dels tribunals. No hi ha diners, diuen. Se n'adonen la vigília de pagar les nòmines? Per primera vegada l'enquesta del CEO suspèn el govern de la Generalitat. Motius no els en falten als ciutadans. Per acabar de repassar l'actualitat de la setmana, estrenem govern a Espanya. Mariano Rajoy és el president del govern. S'ha rodejat d'un equip de fidels. Volem pensar que són també competents. Ho necessita el país. Haurà de prendre mesures que permetin l'estalvi de 16.000 milions d'euros. No és poca cosa. L'abast de la tisorada el començarem a saber la setmana entrant. Com a mínim s'ha preservat l'actualització de les pensions, un gest que els jubilats podran agrair a Rajoy. El govern del PP obre un nou període polític. Cal fer confiança. Des de Brussel·les vetllaran que no surti del sol marcat per les polítiques neoliberals que imperen en la zona de l'euro. Que sigui pel bé de tots. Amigues i amics de Ràdio Estel, de debò, bon Nadal, bones festes, sigueu pacients i solidaris. Feliç any nou. Bon dia.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel, Ràdio Principat, com cada any. Tradicional espai nadalenc. Convidat, el director de l'Escolania de Montserrat. Introducció del pare Abat i, com no, interpretacions a cura de l'Escolania i enguany del cor de la ràdio de Letònia. Estan convidats divendres, 8 i uns minuts, a Ràdio Estel i Ràdio Principat, amb llum pròpia.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
Aquest Nadal, al Cort Inglés cuinem per tu.
Vine i tria el teu menú entre una gran selecció de plats especialment elaborats per aquestes festes.
Sopes, carn o peix, guarnicions, postres...
Tot al punt, amb la millor qualitat i elaborats pels nostres xefs experts.
El Cort Inglés, regala Nadal.
Aniria de concert cada dia. Durant tot un any arribaria d'hora a la cafeteria de la uni per lligar-me les de segon. Aniria a veure les pel·lis de Hollywood al cinema que em vingués de gust.
Participa al sorteig de 175 abonaments de bus i metro. Entra al Facebook de TMB i explica'ns què faries si et toqués un any de transport. Apunta't a jotambé.tmb.cat. A Barcelona, TMB és el que ens mou.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
L'altra cara del dia.
Els jesuïtes han celebrat a principis d'aquest mes de desembre congregacions provincials a tot el món. L'objectiu ha estat reflexionar sobre l'estat de les províncies respectives i elegir els procuradors, com a mínim un per província, que representaran aquest territori, el territori propi, a la 70a congregació de procuradors de la Companyia de Jesús, que es farà a Kènia el juliol de l'any vinent. A Manresa, els jesuïtes de Catalunya es van reunir concretament a la cova de Sant Ignasi per abordar els reptes de present i de futur de la província tarraconense de la companyia, així com per escollir el procurador, que serà en aquest cas Alexis Bueno Guinamart, nascut l'any 1969 a Barcelona i ordenat prevere el 2002. Alexis Bueno va fer els últims vots dins de la companyia el 2009. La seva joventut, 42 anys, sens dubte un signe per a la congregació que a casa nostra pateix les dificultats del relleu generacional derivat de la manca de vocacions. Amb Alexis Bueno, jesuïta i procurador per a la congregació de procuradors de la Companyia de Jesús, parlem durant la propera estona. Ens acompanya Alexis Bueno, que d'altra banda és el responsable de pastoral de joves dels jesuïtes de Sarrià. Pare Alexis Bueno, bon dia i benvingut aquí.
Bon dia.
Com
gràcies.
Estem?
Molt bé.
Gràcies per haver-nos dedicat aquesta estona que comencem ara per parlar de la Congregació de Procuradors de la Companyia de Jesús, una trobada mundial dels jesuïtes, que no és el capítol general, que és una altra cosa, es fa cada 6 anys, em sembla, no?, el capítol general, o cada cert temps.
No té data fixa, es diu Congregació General.
Congregació General, és veritat, sí, sí, sí.
No té data fixa. Una de les tasques que té la Congregació de Procuradors és decidir si s'ha de convocar una Congregació General o no.
I aquesta Congregació de Procuradors, cada quant temps es fa, també és indefinit?
També indefinit, quan el pare general la convoca.
Què és el que es fa en aquesta Congregació de Procuradors a nivell mundial?
Fonamentalment, cada representant de cada província dels jesuïtes del món aporta en aquella trobada una certa visió de la situació dels jesuïtes en aquella regió, i junts dialoguen, debaten sobre com veuen la companyia, els seus reptes de present, de futur, les línies i orientacions de la feina que han de fer, i també decideixen si convé convocar una congregació general.
Cada província elegeix un procurador que no és el provincial, és a dir, els provincials no participen. Això és per algun motiu? És com un segon òrgan de govern, aquest dels procuradors?
Sí, suposo que sí, que és una font d'informació pel pare superior general dels jesuïtes, que no sigui la via estrictament jeràrquica dels provincials que ja tenen el pes del govern, sinó una altra via d'informació i de reflexió.
Quins són els reptes que, en el cas de la província tarraconense, la dels jesuïtes de Catalunya, s'han marcat després de la congregació provincial celebrada concretament del 5 al 8 de desembre?
Bé, no sé si realment van fer un plantejament tan a fons com per replantejar els reptes de treball i de missió. Més aviat va ser una mirada a la situació, a la feina que estem fent, i a mi el que em va impressionar, i a tots ens va impressionar, va ser el to i el clima d'alegria i d'optimisme, no? En una situació en la que pel decreixement, per l'envelliment dels nostres companys, no? Podria haver un cert to de pessimisme, de perplexitat, de què hem de fer, què està passant. Més aviat, el que vèiem era moltes coses, moltes iniciatives que estan naixent, que estan creixent, que estan canviant, o sigui, més que mirar el que mor, apareix una mirada esperançada del que està naixent, no?
De projectes i d'iniciatives em podria citar segur més d'un exemple. Ens el pot comentar?
Sí, per exemple, va sortir en la mirada a les activitats i les obres en què estem ficats, per exemple, la renovació del Centre d'Espiritualitat de la Cova de Sant Ignasi a Manresa, no? A Manresa,
que és on es va fer la reunió.
Que és on es va fer, i és on està agafant una obertura internacional molt interessant, amb cursos de reciclatge en espanyol i en anglès per jesuïtes laics de tot el món, que venen a passar durant uns mesos allà, un temps de renovació profunda, renovació teològica, espiritual, de proximitat amb les fonts de l'espiritualitat ignasiana, perquè Manresa va ser un lloc clau, no?, de canvi i de profunda experiència de Déu de Sant Ignasi. També, evidentment, en tot l'impuls que està ben en l'obra educativa dels jesuïtes, a la Fundació Jesuïtes d'Educació, amb 7 escoles que treballen cada vegada més en xarxa, amb un impuls fort. També dins la pastoral de joves, per exemple, el que ha significat l'experiència Magis aquest estiu, vinculada a les Jornades Mundials de la Joventut. I moltes altres coses que apareixien com naixent, com creixent, no?
Avui ens acompanya Alexis Bueno, recentment elegit pels jesuïtes de Catalunya, procurador d'aquesta província, la Tarraconense, en la congregació a nivell mundial que es farà el juliol a Kènia. Ha dit vostè, per Alexis Bueno, que una de les missions de la congregació de procuradors de la Companyia de Jesús és decidir si es convoca una congregació general. Això vostès a nivell de Catalunya ho han plantejat, ho han pensat, o creuen que sortirà a Kènia?
Sí, la veritat és que hi ha una de les activitats que es fa dins de la congregació provincial és fer un vot, sobre la congregació general. I va sortir que no. El resultat de la votació va ser que no. La veritat és que l'última congregació general és de fa 2 anys i mig. És massa recent, no? I una congregació general que implica 2 representants a cada província durant 2-3 mesos és un pes molt fort, i per tant cal una cosa que ho justifiqui fort, no?
Recordem que va ser elegit a l'última congregació general Adolfo Nicolás, castellà de Palència, si no recordo malament, nou superior general dels jesuïtes, la congregació fundada per Sant Ignasi de Loyola. més coses sobre els jesuïtes i sobre tot aquest procés que ara vostès han començat. L'elecció de vostè com a procurador en aquesta trobada, que es farà concretament a Nairobi, què és el que creu que l'obliga com a representant? Què és el que vol treballar d'aquí al juliol?
Una de les tasques que té el procurador és elaborar un cert informe de la província, no? Visitar els companys jesuïtes, les seves comunitats, les seves institucions, i preguntar-los què veuen, intentar elaborar una certa visió de la situació actual, dels reptes de futur dels jesuïtes treballant aquí a Catalunya. Elaborar-ho, enviar-ho a Roma i també portar-ho, evidentment, en els debats, en la reflexió que hi haurà allà a Nairobi.
Ha fet vostè un gest de teclejar, això vol dir que amb les noves tecnologies, que ara ens comenta Alexis Bueno, sí. Es pot fer tot més ràpid que abans, no?
Suposat,
que en els temps de Sant Ignasi.
Per suposat.
Sant Ignasi volia anar a Jerusalem, recordeu-ho, i va necessitar molt de temps, fins i tot es va haver de quedar a Manresa per recuperar-se d'aquella famosa lesió,
quan encara
es dedicava a fer de soldat, a fer de milicià en aquella època.
I tant.
Una pregunta que també li vull fer a Alexis Bueno és el tema de les províncies dels jesuïtes a Espanya, que sembla que es volen redefinir. Actualment n'hi ha 5, una d'elles és la que inclou Catalunya, però n'hi ha d'altres que no coincideixen amb els territoris autonòmics o de certa identitat política. Ara com serà aquesta redistribució? Com quedarà?
Bé, estem dins d'un procés ja molt, molt planificat i per etapes molt clares de creació d'una única província a tot Espanya. Que serà el 2016, però és un procés que va per etapes, no? Perquè ja els diferents sectors d'activitat doncs van sent unificats, com per exemple el sector de l'educació, de les escoles, dels col·legis, ja està sota el paraigües, diríem, d'un únic govern a tota Espanya. També la formació dels jesuïtes joves, no?
Això ha estat ben rebut pels jesuïtes catalans?
Sí, jo crec que evidentment que des del principi hi ha interrogants, hi ha preguntes, com serà això, es mantindrà la identitat pròpia nostra, la llengua. Jo crec que s'ha fet amb molt respecte. L'única raó de pes per un procés com aquest és una raó, diríem, de la feina, del millorar el nostre treball com a missioners, i per tant jo crec que hi ha prou sensibilitat en això. A més, dintre del procés d'unificació es mantindrà aquí a Catalunya, serà una plataforma territorial, per tant hi haurà un representant de la companyia a Catalunya, no? com una cara visible dels jesuïtes.
No es té, però, la força d'una província, que a nivell jurídic és important, això. Potser la manca de vocacions, el descens.
Evident,
actualment
evident.
Són 1.300 els jesuïtes a Espanya,
però
n'hi havia hagut més temps enrere.
Molts més.
Avui ens acompanya, recordem-ho, Alexis Bueno, responsable de la pastoral de joves als jesuïtes de Sarrià i elegit recentment procurador de la província catalana per a la congregació de procuradors que es farà a Nairobi, a Kènia, el proper mes de juliol, el juliol de l'any vinent. El general dels jesuïtes, Adolfo Nicolás, ha demanat a les congregacions provincials que reflexionin concretament sobre la capacitat dels religiosos de la Companyia de Jesús per respondre de manera actualitzada, eficaç i també evangèlica als importants reptes i les necessitats del món i de l'Església d'avui. Quins són aquests reptes i aquestes necessitats? Ja sé que li faig la pregunta del milió i una pregunta per contestar en hores, segurament.
Sí.
Però com ho plantegen?
Com... Sintèticament, i potser parlant jo més en nom meu personal, no sé si seria això la resposta, no? Però a mi em sembla que els reptes segueixen el de sempre, l'anunci de Jesucrist, el seu missatge, la seva vida, la seva mort i la seva resurrecció. I un anunci renovat, un anunci fidel a les fonts, fidel al Jesucrist ell mateix, i renovat en el seu llenguatge, renovat en les seves formes, no? I renovat en la... Un anunci que no és només de paraules, sinó que és de la manera de viure, de la nostra manera de viure en comunitat, de donar testimoni d'aquesta fe, no? Aquest seria el repte de sempre. I aleshores, com es concreta avui en dia? Doncs, evidentment que en aquest món globalitzat, doncs, per tant, en xarxa internacional, aprofitant la força que té la companyia de presència a tot el món, en les noves tecnologies, evidentment, no? Perquè allà està el món, allà està la joventut, allà estan aquests llenguatges, no?
els jesuïtes continuen fidels al carisma ignasià, és a dir, l'espiritualitat, la fe promoguda en el món, en la realitat concreta del món, i de vegades anant, com diuen molts jesuïtes de casa nostra, tenint en compte els signes del nostre temps, a la frontera, no? A la frontera amb aquells que no creuen o que estan fora de l'Església. Tot això pot acabar sent eficaç en aquesta Europa secularitzada que tant ens preocupa, i vostè que es dedica a la pastoral de joves segur que ho sap prou bé.
L'eficàcia de l'Evangeli, no?
L'eficàcia del gra de
blat. L'eficàcia del gra de blat que cau a terra, que ha mort i que ressuscita. No saps on i com, no? Però que aquest és el nostre ADN, no? Com a companyia d'anar lluny, d'anar a la frontera, d'anar allà on sigui, on les persones estan més necessitades de l'anunci, de l'obra, de salvació. Aquesta és la nostra tasca, no podíem fer una altra, no?
Parlem de pastoral de joves. Ahir, per exemple, el papa Benet XVI deia que la Jornada Mundial de la Joventut havia estat una medicina contra l'avorriment de creure. Més o menys va dir això. Com és ara la pastoral de joves, per exemple, en un centre que és, em sembla, que el més nombrós dels jesuïtes a Catalunya, com és l'antic Sant Ignasi, els jesuïtes de Sarrià?
Bé, la veritat és que jo crec que en el centre en què jo estic som relativament privilegiats en el sentit de l'esforç institucional, de la inversió en persones, en hores, en la pastoral de joves. Els resultats, a vegades, jo que estic allà, doncs, compares amb els resultats i sempre dius, ostres, amb tot el que invertim, no?
Podria ser millor encara, no?
Podria ser millor encara, però sí que és veritat que hi ha molta feina feta de catequètica, de recessos, d'acompanyament personal. Ara, per exemple, el nostre segon de batxillerat, no? L'últim curs del batxillerat en què jo també estic implicat, doncs oferíem als joves doncs, dos recessos de 3 dies a Manresa, un recés de 5 dies en silenci, l'anada a TZ per la experiències de tipus més social. Déu-n'hi-do, no? Déu-n'hi-do les ofertes i Déu-n'hi-do els joves que s'hi apunten. Després també preguntes i en quines comunitats cristianes de joves aquests nois que viuen experiències fortes en un moment puntual poden seguir creixent en la fe, no?
Això s'intenta facilitar des d'una escola cristiana com aquesta o altres dels jesuïtes.
Sí, i almenys el meu parer és el repte. En quin humus i en quina comunitat cristiana vigorosa i viva es podrà viure. Nosaltres, el Casal Loyola, per exemple, és una de les tasques fonamentals, no? Propiciar plataforma d'encontre, de trobada, de celebració, de formació cristiana.
I se'ls ofereix, no? Als alumnes,
sí, claríssimament. Claríssimament. La preparació i la confirmació es desplacen els nois des de l'escola cap a aquest lloc per preparar-se i moltes altres activitats que es fan allà, sí.
Sens dubte, les escoles d'ideari cristià, entre elles la dels jesuïtes, cuiden la pastoral sense obligar mai ningú, oi? Però també amb el compromís d'oferir l'Evangeli, d'oferir aquest tresor de la fe, i això doncs sempre dona resultats diferents, no? Unes vegades més esperançadors, altres menys.
Sovint entro a les classes, no? I els dic als alumnes, dic, mira, el millor que tenim en aquesta escola, el tresor més preuat que tenim en aquesta escola és l'Evangeli i és Jesucrist, molt més que les notes que treure a la selectivitat. I tant ho valorem que no ho obliguem, no? No penseu que totes aquestes activitats són voluntàries perquè són menys importants, no? Que seria una mala interpretació, sinó perquè són tan importants que només es poden ser acollides de manera lliure, no?
Recordem que avui hem parlat amb Alexis Bueno perquè les províncies, els jesuïtes de tot el món acaben de celebrar congregacions provincials i han elegit cadascuna un representant per a la congregació de procuradors que a nivell mundial tindrà lloc el juliol a Kènia. Bona feina pel que diu Alexis Bueno, doncs ara ha de treballar per preparar coses, idees de cara a aquesta reunió mundial. No sé si havia participat alguna vegada en alguna.
No.
Experiència nova per a aquest jove jesuïta de 42 anys. També preguem per les vocacions també dels jesuïtes i d'altres congregacions que són molt necessàries a Catalunya. Són uns quants, no?, de joves ara a Catalunya, pocs, però són un grupet.
Sí, treballant a la pastoral juvenil, doncs directament a les escoles, doncs uns 10 de la meva generació, altres que s'estan formant, pocs, amb il·lusió.
Exacte, amb il·lusió de créixer en quantitat, però també, sobretot, en qualitat.
En qualitat.
Doncs molt agraït, Alexis Bueno, procurador dels jesuïtes elegit per la companyia Catalunya de cara a aquesta reunió mundial a Kènia el juliol vinent. Que vagi tot molt bé. Bon Nadal.
Gràcies.
I fins una altra.
Igualment. Bon Nadal.
Gràcies. De seguida, una petita pausa i parlarem breument del cant de la Sibil·la.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Ràdio Estel actualitzant allà on siguis. Busca'ns a les xarxes i troba tota la informació que t'interessa. Ràdio Estel. T'informa. T'agrada.
L'agafo jo, que tu estàs conduint.
No, no, ja l'agafo jo. Passa mal.
Però si és la Rita, ja contesto jo.
Que no passa res, que puc fer-ho. Dóna'm. Rita, estic conduint a tu.
Les imprudències al volant generen víctimes mortals, però també seqüeles per a tota la vida. Perquè pots evitar un accident, però no el seu record. Recorda-ho, els accidents són per a tota la vida. Al volant, risc zero. Generalitat de Catalunya.
Saps què? Els teus dubtes sanitaris ja tenen resposta a Sanitat Respon. Aquí trobaràs consells sobre salut, medicaments, vacunes, pediatria, etc. O sobre com podràs seguir un programa per deixar de fumar. Sanitat Respon també fa seguiments a pacients fràgils i crònics i resol qualsevol situació que no sigui una emergència. I saps què? Si hi truques, podràs tramitar la targeta sanitària o programar visites. I és que Sanitat Respon és una peça rellevant del sistema de salut, que aporta qualitat i continuïtat a l'assistència sanitària. Saps què? Sanitat Respon és l'ajuda immediata. 902 111 444. Pensa-hi. I guanyaràs tu i guanyarem tots. Generalitat de Catalunya.
Recollida de joguines noves per nens i adolescents i obsequis per la gent gran. És la 14a campanya Reis per tothom. Porta els teus obsequis a Ràdio Estel, Comtes de Belllloc 6769, Centre Cristià dels Universitaris, carrer Villarroel 81 i Museu Diocesà de Barcelona, Avinguda Catedral 4. Informa't en el 93 487 63 63. 14a campanya Reis per tothom. Amb tu estrenarem il·lusions.
Benvolgut Pare Noel, sóc l'Enric i aquest any vull que portis tots els meus regals al Martí, que és el meu millor amic i està malalt.
Anualment es diagnostiquen 900 nous casos de càncer infantil a tot el país. El Martí n'és un. Per això, aquest Nadal a TMB ens movem perquè tots seguim celebrant el Nadal. Entra a nadal.tmb.cat, compra la teva postal i ajuda'ns a lluitar contra el càncer infantil i juvenil. I col·laboren a EFC i FCSS. Aquest Nadal TMB és el que ens mou.
Bon Nadal amb Hipercor. Bon preu i per millor.
Només avui, dia de la nit de Nadal.
Un 20% d'estalvi en petits electrodomèstics i televisors Smart TV i 3D.
I un 20% d'estalvi en tots els joguets, excepte videoconsoles i videojocs.
A més, fins al dia 26, 2x1 en tota la moda infantil i de bebès, excepte pijames i roba interior.
Quina sort per Nadal tenir Hipercor.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una veu propera sobre la realitat.
El cant de la Sibil·la és un drama litúrgic i de cant gregorià de gran difusió a l'edat mitjana al sud d'Europa. Després d'una prohibició en el Concili de Trento s'ha anat recuperant i aquí a Catalunya es canta coincidint amb la nit de Nadal. A més de la Catedral de Barcelona, la Missa del Gall i altres llocs, a l'Església de Sant Felip Neri a les 8 del vespre, també a la capital catalana, i a l'Església de Sant Gaietà a les 12 es cantarà el cant de la Sibil·la. El cantarà concretament Rosa Mari Ramírez Abella, que ens ha visitat altres vegades i que escoltem en aquest enregistrament.
Oh.
El tema de la lletra del cant de la Sibil·la és una profecia sobre la fi del món i inicialment es cantava en llatí. Des del segle XIII es documenten versions en català i en altres llengües filles del llatí. Us recomanem de sentir aquesta peça històrica de gran tradició cultural i d'origen cristià, el cant de la Sibil·la. Recordeu, a les 8 del vespre a Sant Felip Neri i a les 12 a Sant Gaietà, a l'Església de Barcelona, on cantarà la noia que acabem d'escoltar, la jove intèrpret musical Rosamari Ramírez Abella.
Els afectats, molt bon dia, els afectats pels problemes de liquiditat de la secció de crèdit de la cooperativa agrícola de l'Aldea al Baix Ebre ja poden retirar des d'aquest matí els seus diners, almenys 1.000 euros pel compte. El conseller d'Economia, Andreu Mas-Colell, revela que el govern està aplicant actualment un tancament de caixes transitori. D'altra banda, el president de la Generalitat, Artur Mas, ha demanat disculpes als funcionaris i ha admès l'error que ha comès el seu govern al descomptar l'IRPF de la paga extra de Nadal a la nòmina del mes de desembre. El nombre de migrants espanyols a Alemanya ha augmentat un 49% en el primer semestre del 2011. En total han estat 67.000 els estrangers que s'han traslladat a viure a Alemanya durant aquest període. I en esports, el Barça s'ha classificat pels vuitens de final de la Copa del Rei després de pallissar a l'Hospitalet per 9-0. Fins aquí les notícies. Tornem amb més informació a les 10.
Ràdio Estel.
Aquest diumenge, a partir de les 11 del matí, en directe a Ràdio Estel i Ràdio Principat, missa pontifical de la Nativitat del Senyor. Serà des de la Catedral de Barcelona i presidida pel cardenal Lluís Martínez Sistach. Recordeu, serà diumenge 25 a partir de les 11 del matí a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera Balasseu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine.
Tu crees el Nadal, penses en fer feliç cadascú amb el seu regal i al Corte Inglés és impossible no trobar-ho. Cada dia t'ajuden amb les millors idees.
Només avui, dia 23, i demà, la idea és polsera de Pandora amb dos clips de plata, 89 euros.
Un altre regal solucionat.
Avança't. Regala Nadal al Corte Inglés.
Diuen que tot canvia en funció del nostre punt de vista i que les petites accions mouen el món. I si fos veritat?
El teu punt de vista pot canviar el món. Participa en la tercera edició del concurs de clipmetratges de Mans Unides. Grava un vídeo d'un minut sobre Àfrica i guanya molts premis. Entra a clipmetratgesmansunides.org i comparteix el teu punt de vista. El concurs també està obert a escoles i instituts. Aixeca la mà i digues la teva. clipmetratgesmansunides.org. Pots canviar el món.
Tot depèn de... Aquestes festes, Bambú Editorial presenta tres bestsellers de la literatura juvenil per fi en català. El gegant sota la neu, el venedor de dolços i els nois del carrer del Pal. Tres grans històries, ara en català, amb Bambú Editorial. Informa-te'n a editorialbambú.com.
Festa, alegria i xerinola. Tingueu a punt la cubeta de cava Canals i Nubiola. Sempre hi ha un bon motiu per brindar. Vins i caves Canals i Nubiola. Qualitat i tradició.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta.
Passen 4 minuts de 9:15, secció de cinema i televisió, la que comencem ara aquí en l'última mitja hora de la setmana per al primer cafè de Ràdio Estel. Ens acompanyen, amb la col·laboració de telespectadors associats de Catalunya, la Montse Bros, bon dia.
Bon dia.
I també el Carles Martínez. Carles, bon dia.
Bon dia.
comencem, com cada setmana, amb les estrenes cinematogràfiques a les portes de Nadal. Per tant, pel·lícules familiars, per a públic infantil, per a tots els públics, en definitiva.
Tenim una mica de tot.
I comencem amb El Topo, una pel·lícula d'espionatge. Torna, doncs, a la cartellera, aquest gènere.
Sí, i aquesta és, sens dubte, una altra genialitat cinematogràfica, El Topo, que rebem poc abans que s'acabi l'any. És a dir, jo no sé vosaltres, la podríem considerar una mica un regal de Nadal, no? Perquè la veritat és que és molt bona, la pel·lícula. Però és un regal fosc, és un regal negre, sobri. Retirem l'embolcall i el que trobem són arxivadors de metall, carpetes top secret, telèfons d'abans, cendrers fumejants... Un escenari perfecte que ens situa als anys 70 per parlar de la Guerra Freda, d'enigmes, d'espies, de lleialtat, d'enganys, de violència subterrània i, per sobretot, de por. De la por a morir.
Necesito que hagas algo. Da por hecho que están vigilando.
Las cosas no son lo que parecen.
Moscú ha infiltrado un topo. Es uno de cinco hombres.
Mató a nuestro hombre en Estambul.
Ahora es el momento.
Todo se ha puesto muy feo.
Tú y yo no somos tan diferentes. Ambos nos pasamos la vida buscando las flaquezas de los demás.
Carles, amb aquesta descripció ens has convençut i, a més, ens hem posat molt en el paper d'aquesta pel·lícula, d'aquest topo, perquè ha sigut, bueno, d'actor, aquesta descripció semblava ja que estava a la pel·lícula, quasi.
I quin to de veu aquest del final del tràiler.
Sí.
Però entrar en situació, tot es tracta de que aneu entrant en situació.
En tenim moltes ganes ja de veure-la.
Una pel·lícula sobre la vida d'un espia, una vida difícil. Què passa en aquest film, Carles?
Doncs mira, l'any 1973, i la Guerra Freda està impregnant Occident i el Servei d'Intel·ligència Britànic lluita per evitar fissures dins el seu sistema. Expulsen el cap de la cúpula control perquè va enviar un agent a Hongria que va fracassar, i també queda fora Smiley, un home discret que pateix perquè s'ha separat fa poc de la seva dona. Però Smiley no es queda de braços creuats. Començarà a treballar pel govern i haurà d'investigar els seus antics companys de la cúpula. El Topo, per cert, aquesta pel·lícula és una adaptació de la novel·la homònima de John le Carré, que és un dels clàssics de l'espionatge literari d'aquest agent, de John le Carré, que va ser exagent de l'MI6. O sigui, d'aquest tema en sap una estona.
Què ens pots dir, d'altra banda, dels actors de la pel·lícula?
Els actors ho fan molt rebé. O sigui, trobem un repartiment que podria fer interessant l'apèndix d'una guia telefònica. Tenim a Gary Oldman amb un paper gens histriònic, és a dir, molt diferent a aquell Dràcula que vam veure als anys 90. Aquí és més sobri. També tenim a Colin Firth, el discurso del rei, que ja fèieu tant.
És a dir, l'últim que va guanyar l'Oscar.
Correcte. També tenim a John Hurt, a Tom Hardy, que és una jove promesa de Hollywood actual, a Mark Strong, i el director, per cert, el que està darrere aquest projecte, és una altra persona molt prometedora. És Thomas Alfredson, autor de Déjame entrar, que era un drama de por molt i molt potent sobre una nena vampir.
Déjame entrar, però la versió sueca o la americana? Perquè hi ha dues versions,
entrar,
no?
Exacte. La sueca.
Molt bé,
això ja és per nota, eh?
Sí, tant.
Ho aclarim, i per als oients que coneguin aquesta pel·lícula, doncs segur que els haurà aclarit també les coses. Molt recomanable, doncs, El Topo, Carles?
Sí, jo la recomano totalment. És una pel·lícula amb ànima de laberint que ens parla d'un moment històric, ens parla d'emocions molt creïbles i que té un estil tens i pausat que capta molt bé l'esperit de la novel·la de John le Carré.
Passem a la segona estrena que presentem avui, Floquet de neu, Montse, una pel·lícula per als nens i les nenes.
I a més que està gravada aquí a Barcelona, compta amb el Zapataki, i és un dels grans estrenes infantils d'aquesta setmana.
Nunca podrá ser uno de los nuestros. Es un monstruo.
Esto no lo arregla ni un milagro.
Me encantaría que esa bruja me diera el cuerpo de pantera. Pero salir del zoo es demasiado peligroso.
Estoy harto de ser el bicho raro. Quiero ser un gorila normal.
Tiene un poder especial. Es único en el mundo.
Si te vas, es muy posible que no regreses. Nunca.
Pues me arriesgaré.
¡Espera!
Acompaña a Copito.
¡Ah!
Y a su amigo Ailur.
¡Señora! ¿Qué está viendo?
En la gran aventura...
¡Vamos!
¡Cuidado!
De estas navidades.
Copito quiere ir a ver una bruja para cambiarse el color del pelo. Debo pararle.
¡Se nos va la bruja! El loco de la furgoneta nos está siguiendo. Ni siquiera sabes si funcionará.
Tiene que funcionar. Es mi última oportunidad.
Copito de nieve.
Copito de nieve, floquet de neu, és aquest goril·la blanc que va viure molts anys al Zoo de Barcelona i que va morir l'any 2003.
Sí, és i ara tenim la seva pel·lícula, podríem dir. El floquet de neu doncs, anirà a cercar una poció que el converteix en un goril·la de pèl fos, ja que ell no se sent integrat amb els seus companys goril·les del Zoo de Barcelona perquè és diferent, és d'un color diferent. No és negre, sinó que és blanc. I, a més, el malvat Luc de Sac el busca per tota la ciutat perquè està convençut de que aquest primat albí dona molt bona sort, no? I que és un bé molt preciat.
Floquet de neu, podem dir que gairebé era la mascota de Barcelona. No podia faltar una pel·lícula sobre ell aquí a casa nostra i més en aquestes dates.
Exacte, perquè el floquet de neu, no sé si recordeu, però es va convertir en el màxim atractiu del Zoo de Barcelona quan va arribar als anys 60. A més, això es pot veure a la pel·lícula. I nens, famílies, mitjans de comunicació, escoles, tots estaven expectants per veure aquest goril·la que era diferent perquè era de color blanc i, a més, l'únic existent fins al moment. No s'ha vist cap més goril·la al vi. Per això també aquest atractiu, no?
Un cas únic al món, sí.
I gairebé 10 anys després de la seva mediàtica mort, com bé has dit tu, el 2003, és a dir, que quasi 10 anys, ens arriba aquesta pel·lícula que intenta posar-se a la pell d'aquest goril·la que potser ell també es veia diferent, no ho sabem, perquè no li podíem preguntar, però almenys a la pel·lícula li passa això.
Ens recomanes la pel·lícula pel seu missatge de fons, que pot ser interessant
doncs,
també?
És un missatge molt interessant perquè és una història que va contra el racisme, però vist des d'una forma diferent, és a dir, que a casa del blanc el que se sent diferent,
sí.
El valor de l'amistat, independentment de l'aparença externa, i també l'acceptació d'un mateix, no? Perquè ell mateix, el que teniu, no s'accepta a si mateix perquè es veu diferent. Una història que és entretinguda i didàctica pels més petits, que no van viure també el fenomen floquet de neu i que, per tant, els pares els hi poden explicar, i també ple de nostàlgia per tots aquells que vam anar de petits al Zoo de Barcelona, sobretot per veure el floquet.
Quin record, Montse.
Quin record, sí.
A mi recordo una mica la història mítica, el conte, de la Neguet Lleig, no? Una mica sí. Aniria sí. Per aquí la cosa, potser.
Sí, bueno, en aquest cas, és veritat que potser és més superficial, la Neguet Lleig, perquè és perquè no és bonic, i en aquest cas és perquè...
Perquè és diferent, és perquè diferent. És un color diferent i fa que se senti sí. A vegades potser acomplexat.
No? Sí, 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 es veu perfectament el tema aquest de complexar-se per ser diferent i tal, i just és el que té ell bo, no? Perquè el ser diferent és el que el fa atractiu.
Li dona un plus.
I res, només volia dir que aquesta pel·lícula barreja animació amb personatges reals. I, per exemple, trobem l'Elsa Pataki, que és una bruixa. I ens podrà recordar la forma de tècnica a Pérez el ratoncito dels teus somnis, no sé si l'heu vist, que en el seu moment va ser la pel·lícula espanyola més taquillera l'any que es va estrenar.
I també barrejava...
Sí, barreja perquè el floquet de neu i els goril·les estan fets en 3D, tipus animació, que sí. Està molt ben aconseguit. I perquè no és ni Pixar ni cap gran. I, a més, personatges reals, és a dir, per exemple, el Zapataki.
Això hi ha dues pel·lícules. Una és Happy Feet, que ho va fer al final, que són aquests pingüins que ballen.
Sí.
Al final també apareixen unes persones reals.
Però aquí tota l'estona.
Tota l'estona, està bé. Sí, sí, això s'està posant de moda, potser, de combinar
doncs,
3D i persones.
Atenció, sobretot famílies amb nens petits. Floquet de neu, pel·lícula recomanable a les sales de cinema aquestes festes de Nadal, des d'avui, concretament. Anem a una altra pel·lícula, la tercera estrena, Ruth Iris. Carles, una pel·lícula d'un director gran entre els vius, Ken Loach.
Correcte, correcte. Ruth Iris és un thriller ambientat a Liverpool, una de les ciutats de les seves terres, de terres de Ken Loach, però aquesta pel·lícula, Ruth Iris, versa sobre la guerra d'Iraq. Loach deixa a banda una miqueta els drames socials, que ens tenia acostumat fins ara, per parlar d'un antic membre dels serveis secrets britànics. És a dir, també tornem a trobar espies, però ara no estem als Estats Units.
Avui estàs molt...
Sí, no? Sí, sí. Doncs bé, aquest, això que us deia, no? Que el que tracta Ken Loach en aquesta pel·lícula és un cas d'investigació d'una mort a Bagdad d'un amic del protagonista que treballava d'agent de seguretat en una empresa privada que era molt sinistre i que amaga una realitat terrorífica.
I és interessant, Ruth Iris?
Molt, molt interessant. No és una gran pel·lícula, la podríem considerar una de les obres menors de Ken Loach, però és una pel·lícula d'intriga que resulta creïble on potser no hi ha gaire emocions, no hi ha gaire sorpreses, i potser una mica massa diàlegs, s'han passat una mica amb les converses, crec. Però en qualsevol cas, les conclusions que treu finalment aquesta pel·lícula posen els pèls de punta. A més, crec que està molt bé perquè Ruth Iris ve a ser una tragèdia antibel·licista que ens suposa un retrobament amb el Ken Loach més indignat, no? Més enfadat vers les injustícies.
i la guerra de l'Iraq, doncs, com a conflicte vist per moltíssima gent com, com un conflicte injust, allò de la guerra preventiva, doncs és també una denúncia, no?, fer una pel·lícula sobre això.
I tant.
Anem a una altra estrena, Noche de fin de año. No podia faltar un títol com aquest en
aquest
aquestes festes.
Podem dir que és el títol comercial d'aquesta setmana, d'aquest cap de setmana, i és una sèrie de... Jo no sé si heu vist la pel·lícula Històries de Sant Valentín, però és del mateix director i, a més, és la mateixa estructura. Es tracta de...
Que també es va estrenar per les dates de Sant Valentín, la va fer coincidir.
Exacte, doncs ara s'estrena per cap d'any, quasi, no? I la pel·lícula és una pel·lícula coral amb moltes històries entrellaçades, amb moltes cares conegudes, que passen la nit de cap d'any, doncs cadascú en la seva situació. L'últim any del 2011, homes i dones es preparen a Nova York per viure d'una manera, a la seva manera, les festes. Claire, per exemple, haurà de supervisar l'esdeveniment anual de la caiguda de la bola del Times Square. L'Ingrid voldrà viure tot el que no ha fet amb l'ajuda del jove Paul. Dues dones embarassades es disputen el premi econòmic al primer naixement de l'any. La Laura serà la cap chef d'una gran festa on acudirà el seu exnoi. El famós cantant Jensen, l'adolescent Hailey, vol quedar amb el noi que li agrada, però la seva mare Kim es nega, Ellis i Randy queden atrapats en un ascensor. Bueno, diferents històries que veurem en aquesta pel·lícula, que no ens enganyem, bastant previsible, però que està bé per passar una estona.
Una pel·lícula més de la nit de cap d'any d'aquest 2011. Està pensada
sí,
així, no?
Sí, ja està pensada per a aquest final de 2011. Que la millor la veiem i ens sentim identificats i ens passa alguna cosa semblant.
Atenció,
no
és una pel·lícula futurista. El que passa que és
de futurisme.
No és una comèdia, exacte.
El seu director és el mateix de Pretty Woman, per tant ja sabem de quina mena de pel·lícula es tracta. Ja ho deies, Montse.
Sí, una pel·lícula romàntica que agradarà sobretot al públic femení i, bueno, tot amant dels valors nadalencs, l'esperança, un futur millor, en el que hem de pensar amb el proisme, amb el perdó, la valentia, són temes que de forma una mica superficial i frívol es tracten, i en el conjunt s'inclou dins de la tradició de Hollywood, més amable i sentimental, i tampoc no l'hem de menysprear. És a dir, clar que podem dir que hi ha pocs moments inspirats, però sí que és una pel·lícula que per passar una estona no està malament.
I del repartiment, què destaques?
És el més destacable de tot. Tenim actrius com Halle Berry, Ashton Kutcher, Jessica Biel, Jon Bon Jovi, Katherine Heigl, Abigail Breslin, la Jessica Parker, Michelle Pfeiffer... Bueno, ja veieu que el plat fort són les cares conegudes.
Bé, i una altra estrena cinematogràfica que plantegem avui, Rare Exports, un cuento gamberro de Navidad, Rare Exports. Hem parlat d'una pel·lícula britànica d'espionatge abans i ara parlem d'una altra que és finlandesa i que pertany al gènere fantàstic.
Sí, a més, ens l'han enviat molt tard, perquè Rare Exports es va estrenar l'any 2010. Va guanyar 3 premis, per cert, al Festival de Sitges de l'any passat, i avui ens arriba a les multisales en la millor època que podria fer-ho, l'hivern, les festes, a punt per començar-les. Per què estic dient això? Doncs perquè aquesta pel·lícula tracta sobre Santa Claus, o dit d'una altra manera, sobre un grup de caçadors finlandesos que aconsegueixen capturar el Pare Noel.
Explica'ns millor, Carles, això que has dit de capturar i vendre Pares Noel.
Ja, pobre Pare Noel, no? Ja.
Doncs mira, l'esquema que planteja Rare Exports és molt semblant al d'aquella pel·lícula que es diu La Cosa, no sé si...
Sí, que es va estrenar fa poc i hi ha una versió dels anys 80 o 70, no?
Efectivament, correcte, correcte. Doncs bé, imagineu-vos que uns científics que estan al nord de Finlàndia descobreixen que al bosc hi viu una misteriosa criatura. De qui es tracta? Doncs del llegendari barbut dels regals, el Pare Noel. Però no és l'home simpàtic que tots ens pensem. Tot el contrari, en aquesta pel·lícula el Pare Noel és un monstre salvatge i perillós que fa por.
El resultat és bo o dolent en aquesta història tan peculiar?
Home, deixa bastant que desitjar. O sigui, Rare Exports està inspirada una mica en el cinema fantàstic de fa 3 dècades, dels anys 80, i el que fa, bàsicament, és donar la volta a la mitologia del Santa Claus per crear un conte de por, res més. És a dir, la cosa, diguem, es queda aquí.
Esperem que els nens no vagin a aquesta pel·lícula.
Jo no la recomano als nens.
No.
És més per, ja dic, un públic adolescent, fanàtics dels trets, dels cops i de la nitroglicerina, perquè en aquesta pel·lícula hi ha molta acció, també. A més de comèdia, hi ha acció.
Evidentment, respectem tota la tradició del Pare Noel, que existeix, que
exacte,
va lligada a la màgia, connecta amb els nostres reis, d'alguna manera, no? Tot i que sí, és més pel dia de Nadal.
Sí, és Santa Claus, no?, que era un Sant Nicolau.
Sí,
era un
exacte, està inspirat en Sant Nicolau. Sí, Dic això també per recordar que el Nadal dels cristians és el de Jesús i sembla que sigui el del Pare Noel, de vegades, quan veus algunes sí. imatges de comerços.
És veritat, s'ha comercialitzat molt, però és veritat que també Santa Claus té un origen cristià.
Cristià també, si més seguit en aquest cas per tradicions protestants, però també té un origen cristià. Bé, finalment s'estrena el documental Pepe Rubianes i les pel·lícules immortals El hombre cerilla, El cascanueces i El rei león, ni més ni menys. Carles.
De l'hombre cerilla us diré que és una pel·lícula italiana, dura molt poc, també ens arriba tardíssim perquè es va estrenar a la terra de l'espagueti l'any 2009, és una pel·lícula italiana, i no és més que una faula d'aventures infantils destinades al públic petit, però que també podran gaudir els adults, sempre i quan, aviso, conserveu un mínim grau d'imaginació, perquè tampoc és que sigui gaire portable, no?, pels adults, no és una recomanació que us faria. El rei León, què podem dir del rei León?
Gran pel·lícula que ara arriba en 3D, per això es torna a estrenar, ja que la vam veure tots nosaltres de petits en 2D, doncs ara arriba en 3D, i, bueno, sempre està bé repassar una gran obra mestra de Disney i més ara que les noves tecnologies, no?, ens ho permet fer d'una altra manera més atractiva.
Una de les grans i també una de les més tràgiques obres de la Disney.
Sí.
Perquè recordem aquella mítica escena de...
Quan es mor el pare, jo recordo estar al cinema...
Molt tràgica, aquella, i molt dramàtica.
Sí,
cosa que la fa especial, en part...
Millor. Perquè per ser per nens, no?, sempre són coses com més alegres.
I tant.
Amb Carles Martínez i Montse Bros, amb la col·laboració de Telespectadors Associats de Catalunya, compartim avui, com cada divendres, la secció de cinema i televisió. Després de les estrenes a la gran pantalla, passem a la petita pantalla, a la televisió. I comencem fent un resum de la Marató de TV3, aquest gran programa televisiu de diumenge passat, gran sobretot per la durada de moltes hores.
I tant.
I també gran perquè és un programa, doncs, en aquest sentit, que només podem veure positivament, perquè és la solidaritat feta a televisió.
Sí, això per sobre de tot és un acte benèfic i com a tal doncs està molt bé. Ja portem 20 edicions de Marató i aquest any, tot i la difícil situació de crisi, ha aconseguit un nou èxit de participació, ha tornat a batre el rècord de l'any passat. Estem parlant d'una xifra final de més de 7 milions d'euros, que marcava el marcador de diners recaptats, que es destinaran, com vam dir, a la regeneració i al trasplantament d'òrgans i teixits. Bé, que podem dir també, la van presentar, també recordem, els periodistes Espartac Paran i Xavier Coral. La cosa va començar a les 10 del matí, van donar pas des de llavors a tot un seguit d'entrevistes, d'actuacions musicals, de diversos actes que s'han celebrat a tot Catalunya. Entre els entrevistats trobam a persones trasplantades, especialistes, destaquem, per exemple, al futbolista Jordi Cruyff, que va ser trasplantat de menisc i va donar la seva visió, a l'escriptora Maria Antònia Oliver, trasplantada de cor, també Erika Vidal estava, jugador del Barça.
El que tenia el tumor, no?, el fetge.
El fetge, que recordem sí. que no era maligne, però que s'enfronta a la possibilitat d'un trasplantament. I bé, també després, pel que fa a la música, la van posar artistes com Amaya Montero, Manolo García, Nato Roja, Sergio Dalma, que recordem ja aquesta cançó que està sonant...
Amb l'Escolania de Montserrat, que més sí. aquí vam parlar
sí.
d'aquest tema.
Em dones força, la vam poder sentir parcialment
sí,
l'altre dia.
Sí, és veritat.
Està sonant per tot arreu, per internet, per la ràdio... bé, i per altra banda, també és important assenyalar, pel cantó, diguem, negatiu, una veritat amarga que va anunciar la Marató. I és que hi ha moltes persones en llista d'espera per un trasplantament d'òrgan i es calcula que el 10% mor abans de rebre-ho. Això, diguem, seria la part amarga.
A veure, no obstant, si això ajuda que no passi, no?
Sí. No obstant això, recordem una part positiva, no? I és que la Marató ha recaptat durant els últims 20 anys més de 100 milions d'euros que han servit per financiar 3.000 projectes científics, que no està gens malament.
Mhm. Doncs amb aquest reconeixement a la Marató de TV3 hem començat l'apartat de televisió. Doncs bé, desitgem que hi hagi més solidaritat encara, perquè recordem que el marcador està obert encara. Les donacions es poden fer fins a finals
continuar.
De gener. Es pot continuar. Canviem de tema. Núria Roca presentarà El Millonario, Montse.
Sí, no sé si recordeu que Núria Roca estava a 4, després quan va haver la fusió havia de ser la imatge de Divinity, que era el canal femení, i de forma repentina va dir que deixava Divinity, que tenia nous projectes. I aquest nou projecte, per fi ja sabem quin és, i és El Millonario, que es farà a la Sexta, que recordem que ara la Sexta és Antena 3, grup Antena 3, després de la fusió. I aquest El Millonario, doncs, podríem dir que serà el nou Carlos Sobera, perquè El Millonario ho feia Sobera, i no sé com funcionarà, no sé com ho veieu vosaltres, perquè aquest programa del Millonario és un programa que es veu a molts països, que inclús surt en una pel·lícula com és Slumdog Millionaire, i que aquí a Espanya havíem recordat sempre pel mític Carlos Sobera, que ara està a Atrapa un Millón. No sé vosaltres com ho veieu, Núria Roca, presentant aquest programa.
Home, jo crec... És a dir, la cosa, finalment, ens acostumarem, no? Perquè lo de la televisió et posa en una cara i finalment t'adaptes, no? Però sí que és veritat que Carlos Sobera era la cara mítica de Quien Quiere Ser Millonario i que ens la canviïn, home, doncs també molesta una mica.
Sí, ja me recordem que Antonio Garrido, en una versió que es va fer després de que Sobera ja no estava a Antena 3, va presentar-ho i no va acabar de tenir èxit. No sé què passarà en aquest cas.
Avui acabem la secció sumant-nos a l'homenatge que Catalunya va fer ahir a Polseres Vermelles, aquesta sèrie creada per Albert Espinosa i dirigida per Pau Freixas, que va rebre el Premi Nacional de la Comunicació en l'apartat de televisió ahir.
A més, és una sèrie, no?, que tindrà una adaptació als Estats Units...
Molta repercussió.
I té un gran tractament del que és la malaltia infantil. No?
Un tema dur que sembla que no hauria de tindre audiència, i sí que en té.
Gràcies, bon Nadal, Carles i Montse. Fins la propera.
Igualment.
Fins la propera, bon Nadal.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres, a 7:45 de la tarda, Mercè Raga et posa el dia de la jornada a 7:45. 30 minuts on repassem l'actualitat amb entrevistes, convidats especials, reportatges i serveis. De dilluns a divendres, a 7:45 de la tarda, a Ràdio Estel, 7:45. Amb Mercè Raga, actualitzem el dia només per tu. Al Club Més Amics ens proposem cada dia renovar el teu temps lliure. Per això et proposem a tu viatges, excursions, activitats, descomptes... Regala't nous amics i experiències noves. Apunta't al Club Més Amics des de només 20 euros l'any. Truca'ns al 93 409 27 70 i te n'informarem. Club Més Amics. Volem amics com tu. 93 409 27 70. En classe con Jesús, la nova sèrie d'animació en 3D, l'Evangeli a través de les aventures d'un nen d'avui anomenat Jesús, valors humans i catòlics pels menors de casa, un DVD 10 euros i el pack de 4, 32, distribuït per Catalunya Cristiana, 93 409 27 70. En classe con Jesús, la nova eina per pares, educadors i catequistes.
Aquest Nadal, al Cort Inglés cuinem per tu.
Vine i tria el teu menú entre una gran selecció de plats especialment elaborats per aquestes festes.
Sopes, carn o peix, guarnicions, postres...
Tot al punt, amb la millor qualitat i elaborats pels nostres xefs experts.
El Cort Inglés, regala Nadal.
Vols tres grans contes per regalar els menuts a aquestes festes? Doncs els tens a Combe l'editorial. En Charlie i la fàbrica de xocolata, la versió pop-up del gran clàssic, Les mil i una nits, nous pop-ups per una bonica història i un hort a casa. Plantem els nostres aliments d'una forma ecològica. Recorda-ho, t'esperen a Combe l'editorial. Més informació a combeleditorial.com. El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta al món.
Coneixerem ara mateix els principals continguts inclosos en el número d'aquesta setmana de la revista Alba. Ens en parla des de la seva redacció Javier Torres. Javier, bon dia, buenos días.
Muy buenos días, Ignasi.
¿Qué nos ofrece Alba hoy?
Esta semana recordamos en la portada de Alba la historia de Joe Hall, el comisionado del condado de Henderson, en Texas, quien ha defendido que el Belén no se quite del ayuntamiento a pesar de los ataques de los radicales laicistas. En la sección de sociedad relatamos cómo Abby Johnson, la directora de una clínica abortista, se ha pasado a las filas pro vida. En Panorama publicamos un perfil de Kim Jong-il, líder de Corea del Norte y uno de los tiranos más sanguinarios de la historia. Abrimos nuestro espacio dedicado a la religión con un artículo que relata las cartas que cada Navidad Santa Claus enviaba a los hijos de Tolkien. En Cultura entrevistamos a José María Marco, quien acaba de publicar una historia patriótica de España. Todo esto y mucho más ya lo pueden encontrar desde hoy en Alba.
Aquests i altres temes al setmanari Alba aquesta setmana, una revista que es pot trobar en punts de venda habitual de premsa i que a les portes de Nadal també surt, com cada setmana. A part de comprar-la, es pot adquirir per subscripció. ¿Nos puedes recordar, Javier, qué podemos hacer para pedir información sobre suscripciones?
todo aquel oyente de Radio Estel que desee suscribirse nos puede llamar al 91 510 91 10 o al mismo número acabado en 14.
Moltes gràcies, gràcies Javier Torres i a todo el equipo de Alba. Feliz Navidad, hasta la próxima semana.
Feliz Navidad a todos, un abrazo.
Acabem el programa d'avui ja a les portes de la gran festa de Nadal i ho fem, amics oients, desitjant-vos de tot cor que tingueu molta pau i felicitat aquests dies, que gaudiu de la família, dels moments de lleure, també de la interioritat i de l'espiritualitat i del carregar piles, en definitiva. Nosaltres, els del Primer Cafè, tornarem dimarts, és el cap de setmana de Nadal, dilluns és festa, Sant Esteve, per tant, dimarts us tornarem a acompanyar. Que vagin bé aquests tres dies i fins molt aviat. Us hem acompanyat el Toni Huguet, la Sara Cruz, la Carolina Costa, el Ramon Castelló, el David García i qui us parla, l'Ignasi Miranda. Bon Nadal!
Ràdio Estel.